Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió en aquest dimarts de primavera. Déu-n'hi-do les pluges que han caigut a les últimes hores, però això és el mes de maig, no? Xavi García, com estàs?
Bé, gràcies, Joel. I és el que toca, la pluja.
Sí o no?
Sí, sí. I tant que sí.
Home, estava aquells llamps i aquells trons,
de tarda.
Aquell patim-patam. Bueno, després, a mesura que ens anem acostant a l'estiu, agraeixes que a les tardes no hi hagi tanta pluja, com a mínim per poder fer les coses. Com està vostè?
Molt bé, jo també m'agrada que plogui.
Sí, no?
M'agrada que plogui dins del que està fent ara. Molt. I m'agrada sentir que el riu porta aquella alegria.
Què fan Carles Santolària? S'asseu allà a la terrassa a llegir quan plou?
Sí.
Sí, no?
No, quan plou no.
No? No està sota cobert?
No.
Ah, no? Ah,
no, no. Si
malament.
Plou m'he de posar el paraigues per llegir fora.
Lluís Guilleumes, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Com ho tenim per les preses?
Tot verd.
Tot verd?
Tot verd.
I fantàstic.
I molta herba per tallar.
Ah, això també és veritat, eh? Això també és veritat. Bé, entrem en matèria perquè s'ha publicat una enquesta sobre què pensen els catalans en referència a la Unió Europea. Què en penses tu, Xavier, de la Unió Europea?
Buf, aviam... Jo ho recordo quan vam entrar a Europa, que a part que també era més jove i més il·lus, era amb molta il·lusió. Jo penso que hi havia una il·lusió molt generalitzada d'entrar a Europa, de ser com la resta de països del nostre entorn, que pensàvem que tot aniria a millor i que tot seria jauja. Una mica era això, la visió que teníem. I després ve la dura realitat, tant al nostre país com a Europa. I de totes maneres, malgrat el que surt a l'enquesta, jo em penso que Europa és més necessària que mai, malgrat tots els problemes i les crítiques que se li han de fer, que hi ha base per fer-ho. No? Jo em penso que l'única sortida que tenim davant d'un món on emergeixen les grans potències, Estats Units, que ja ho era, la Xina, que s'està consolidant, la Índia, que d'aquí 4 dies ho serà en tots els sentits, polític, econòmic, que en part ja ho són. Europa, l'únic que li queda és o fem una Europa unida, tant política com econòmicament, o serem el cul del món on haurem de menjar-nos tot el que els altres decideixin.
No, el cul del món no, vols dir el geriàtric del món.
Geriàtric.
Això ja ho som. Sí, sí. Però això és un tema que no s'arreglarà amb la Unió Europea, perquè això és una curva demogràfica que ve marcada per l'evolució de l'espècie.
Depèn de com regulis el tema de la immigració, es pot ajudar a resoldre el problema.
La immigració ens està ajudant. Per sort, la immigració no només se n'encuiden de nosaltres i dels nostres parents, sinó que a més afavoreixen que hi hagin ingressos suficients a la Caixa de la Seguretat Social per poder pagar les pensions. Això ja ho tenim clar.
Però per això, Carles, vull dir, depèn de quina orientació política tingui Europa amb aquesta temàtica, el tema del geriàtric que deies pot tenir solució o no.
Bueno, el que passa que jo trobo que té, com a mínim té dues cares a Europa. Una cara que tu defenses i jo també, i una altra cara que veuríem que no té gaire, vull dir, que no té un recorregut com el que hauríem esperat. O sigui, si entrem, per exemple, amb el que afecta a gent propera a mi, com són els pagesos, diríem que Mercosur els acabarà de donar pel sac. Els va donar pel sac i ells no ho sabien, la PAC. La Política Agrària Comuna els va donar pel sac, tot i que ells pensaven que s'embutxacaven uns diners, però el que feia la PAC era orientar un tipus de productivitat que després en la pràctica es demostra que és molt, molt fràgil, molt feble. I la productivitat que s'hauria de buscar és aquella que vol que el pagès tingui accés als mercats, vol dir que pugui vendre als veïns. Jo me'n recordo, em sembla que alguna vegada ho he dit, l'entrada de la Unió Europea a casa meva, que llavors érem de pagès, era que el meu pare no podia vendre la llet. Literalment. Oh, és que me la venen a buscar. Sí, però no està permès. Per qüestions sanitàries, deien. Però no li permetien vendre la llet. Llavors, què va haver de fer? Us ho dic. La venia, però...
Sota mà.
Mentre va poder, feia formatges, la meva mare. i al final va haver de vendre les vaques i se les va quedar totes un mateix pagès a tota la raconada. Aquesta és l'orientació que ens ha donat la Unió Europea.
Quin any era això?
Grans explotacions.
Això quin any era?
Hòstia, el que t'ho sabria dir jo ara.
Espanya va entrar a la Comunitat Europea als anys 90?
El 80,
80 i alguna cosa, no?
80 i poc, poc sí. Després de la caiguda de la dictadura, no va ser després, que amb això va anar bé perquè va consolidar una democràcia que era precària, encara. Entenc jo.
Va consolidar la democràcia, però també amb moltes infraestructures d'inversions que han vingut a Espanya que necessitàvem, moltes vegades desconegut per la mateixa gent, inclús coses que estan passant ara econòmica i políticament que ve influït per Europa, la gent moltes vegades no en som prou conscients de que venen d'aquí.
És a dir, tu, Europa genera sentiments contradictoris.
Completament.
Completament. Era l'1 de gener del 1986, quan va entrar Espanya a la Comunitat Econòmica Europea.
Molta il·lusió al principi, per Espanya va ser molt important al principi, pel tema de la consolidació de la democràcia, perquè érem considerats un país pobre, per dir una cosa, i ens van venir molts recursos. L'endeutament que tenia Espanya amb Europa era importantíssim, tots ho recordem. Per tant, va estar molt bé els primers anys i em van treure molt de suc, però últimament molt decepcionant. Molt decepcionant, i ell deia Mercosur, però podríem parlar del català, podríem parlar de 50.000 coses, que s'ha fet un monstru econòmic que molta gent no sabem ben bé cap on va parar. I ara trots amb un tram que t'està demostrant que, en vez de tenir uns fonaments molt forts, doncs els tenim molt dèbils, sigui amb tot el que toques, sigui amb la defensa, l'OTAN, el que sigui, sigui amb els arancels. La veritat és que ara té una feina molt important, a veure com se'n surt. Vull dir, Alemanya accepta que els americans se'n vagin els soldats, Espanya també. Jo crec que això pot ser un altre punt de partida per Europa, perquè no s'han fet els deures poder que havien de fer d'enfortir-se. O sigui, es va deixar anar molt, potser, i ara s'hi toca fer feina de veritat.
Però no sé com ho veieu vosaltres, però jo penso que una part carreguem les culpes a Europa en abstracte de tota una sèrie de problemes o de dèficits, i jo penso que amb una gran part el problema és dels estats, és a dir, els estats es neguen a cedir competències a Europa perquè puguin decidir i puguem tenir una política comuna, econòmica, militar, si vols, inclús, de defensa, doncs, en vez de tenir-lo comuna, cada país tira cap a lo seu, i és un cert egoisme que estem pagant.
Escolteu una cosa, mireu, un de cada quatre catalans opten per augmentar la despesa en defensa a Europa. De fet, un 36% dels encastats diu que s'ha de mantenir el nivell actual i un 34% diu que s'ha de reduir i prioritzar altres polítiques. Vol dir que, si bé demanem que Europa sigui una Europa forta, per exemple, els catalans, davant d'una gran inversió en seguretat, potser no ens ho acabem de mirar amb bons ulls, no?
Aquí hi ha una cosa. Seguretat és necessari que n'hi hagi. Però l'única seguretat no és la que dona un exèrcit. La seguretat vol dir tenir un bon vincle de relacions amb tot l'entorn, inclús a l'altra banda del continent. O sigui, els acords comercials, per mi, els intercanvis comercials, culturals, són tan importants o més que tenir un bon exèrcit, perquè això és el que evita. O sigui, tenir vincles amb un altre país evita que tinguis ganes d'enviar-los bombes.
És a dir, el que ha fet en Pedro Sánchez.
El que ha fet en Pedro Sánchez i el que feia els catalanets. Fa molts anys, històricament, hi havia una teoria que era Pau i Treva, que els catalans es van fer amos de mitja Mediterrània, no només agarrotada, sinó sobretot establint acords comercials i aprenent a dibuixar mapes i aprenent a dir a la gent no, és que aquí hi ha més distància d'aquí que allà. Tot això, tot aquest intercanvi cultural que van ser capaços d'exportar els catalanets en aquell temps, va ser molt important per tenir una etapa de benestar, no per Catalunya només, sinó per tota la Mediterrània. Va ser una explosió de creixement econòmic i cultural i de tranquil·litat.
La veritat, els que hem fet la mili, que som tots aquí, mai ens haguéssim imaginat que poguéssim sentir tot el que estem sentint ara.
Tu has fet la mili?
No.
Ai, tu sí?
Jo sí.
Mai haguéssim pogut imaginar el que estem sentint ara, que si tornava un exèrcit, és que vam passar la guerra civil, les europees, semblava que el que deia ell, doncs, de que vincles entre tots els països, jo mai m'hagués imaginat que ara tornéssim a parlar de si més armament, que si possibles exèrcits. La veritat és que no. Estic d'acord, el principal són les bones relacions i aquests acords. Mai m'hagués imaginat jo, quan com van dir, s'ha acabat la mili, que poguéssim tornar a estar parlant de lo mateix. I tot això crec que són interessos capitalistes del tema armamentístics, etc., per la indústria de la guerra. Vull dir que no.
Jo aquí tinc el cor dividit, perquè per una banda sempre he defensat, doncs, que el món hauria d'anar cap a una pau, per tant hauríem de reduir la despesa militar, els exèrcits, però la vida, els fets, em demostren que això són bones idees, però que com aquest cas present que tenim, no? Si hi ha un país, Estats Units o Rússia o inclús d'altres, que es neguen a anar per aquest camí i agafen l'altre, a tu només et queda un camí o acabes acceptant el que els altres per la força t'imposen o també et fas valdre. Jo penso que ens hem de fer valdre i hem de tenir uns recursos, un exèrcit militar que ens garanteixi que si ens ataquen, com ha passat recentment Rússia amb Ucraïna, doncs tens mitjans d'alguna manera per resistir i no caure en mans de dictadors. Jo per això tinc aquesta dicotomia, però realment acabo pensant que sí, que Europa necessita un exèrcit encara lluny, pensant més en la defensa en cas que ens ataqui.
L'enquesta també revela que el sentiment europeista és majoritari entre la ciutadania catalana. El 69% dels enquestats considera positiu que Espanya formi part de la Unió Europea i el 58% se sent europeista. Malgrat aquest sentiment, el 59% reconeix que no té cap mena d'interès, és a dir, que li importa ben poc la política que es faci a la Unió Europea, la qual cosa també explicaria l'èxit escàs que tenen unes eleccions europees, que em sembla que encara les últimes va ser de les que hi va haver-hi més èxit, perquè hi havia, em sembla que era arrel del conflicte d'Ucraïna, pot ser?
Això va
esparverar una mica la gent, però quan coincidien europees amb municipals, o amb autonòmiques, les europees eren les que tenien menys èxit, diguem, Carles.
Jo tinc una opinió sobre per què passa això.
A veure.
El meu punt de vista és que el fet de tenir Unió Europea i tenir una cinquena o sisena administració vol dir que tenim una cinquena o sisena normativa a aplicar. A més de la local, autonòmica, estatal, hi ha l'europea. I l'europea, a més, a vegades, quan ens arriba la informació de fins a quin punt serà beneficiós, encara no és aplicable. Llavors, què vol dir? Que tu vols fer qualsevol gestió i has de consultar una quantitat d'informació, has de tenir un gestor. És la burocràcia. El que els hi passa als ramaders, posem per cas. Els ramaders es passen més estona omplint papers que munyint les cabres. Això va així, El que en té poques té més feina d'omplir els formularis que té i de tenir un ordinador amb totes les actualitzacions corresponents que no pas en treure a pasturar el seu ramat. I llavors això també ens allunya de la Unió Europea. Per què no s'ha pogut resoldre això? En part ho hem dit abans, perquè els estats no volen renunciar. O sigui, si la Unió Europea signifiqués que redueix una de les escales d'administració, l'estatal hauria de ser, perquè s'apliquessin les normatives directament a les comunitats autònomes, que jo no dic que hagin de desaparèixer, ni molt menys, o sigui, s'hauria d'aplicar la normativa
directa. Europea, una acció directa.
No, la normativa europea s'hauria de transposar, com diuen ells, a la normativa autonòmica i local, però saltant-se d'una vegada l'estatal, perquè l'estatal no fan més que ser un obstacle.
Lluís.
Sí, clar, la burocràcia ens menja tots.
De fet, perdó, a Europa creieu que ha sigut una mica la que ha incentivat aquesta burocràcia de la que tant ens queixem ara?
I ha ajudat molt, i ha ajudat molt. Però sí que estic d'acord amb ell que els estats tampoc... Primer, no m'ho ha explicat prou bé, i no han volgut aplicar el que deia ell de les lleis, etc., doncs superposar-los i no tanta burocràcia. Un exemple mateix el tenim amb el que sempre critiquem, la justícia. I sempre que vam dient, bueno, ara hi ha què diu Europa. Ja, escolteu, no podem fer una normativa que sigui... Hem d'anar fent i anar passant anys i anar fent recursos. Aquí està el gran problema. I llavors per mi Europa no potser els estats no els hi ha sabut, no ho han sabut explicar prou bé, per mi em sembla. Eh? O sigui, tothom m'hem explicat que si Next Generations, que si subvencions, que si... Però en realitat les avantatges que ens podria donar la Unió Europea no els han sabut explicar, ni tampoc hi ha hagut gaire exemple per part seva de voler-ho simplificar.
Aviam, el tema de la normativa que comentàveu, és que jo em penso que la normativa, el problema que jo veig almenys, no és Europa. Em penso que és general, és a dir, hi ha un excés de normativa en qualsevol àmbit, sigui econòmic, laboral, o sigui, jo sempre he estat partidari, sempre, des de fa un temps, de que hi hagi poques lleis i que s'acompleixin, perquè ara l'excés, entre altres coses, fa que siguin moltes coses de difícil compliment, que es coneguin, i per tant jo em penso que una reducció de normatives, de lleis, de reglaments i de totes aquestes històries va des d'Europa a l'estat espanyol, a la comunitat europea i segurament a la local també en podríem parlar en aquest sentit. I la mala, moltes vegades, la mala visió que es té d'Europa, una part, també jo li dono als partits polítics, és a dir, els partits polítics per justificar-se tot lo dolent, és que això Europa diu que no sé què, és que això ve d'Europa, i tot el que té efectes benèfics i d'inversions, això ho faig jo. O sigui, jo penso que aquí ens fem trampes tots plegats.
Jo l'altre dia parlava amb un alcalde de la costa i que d'un projecte europeu, mediambiental, etc, que tots els veïns d'aquell poble doncs, estan en contra d'allò. I l'alcalde deia, no, és que això ve d'Europa.
Sí, ja. Sí.
Ve d'Europa.
És l'excusa perfecta.
És l'excusa perfecta. Però qui firma, qui ho demana, Europa no va pas a aquell poble i diu, aquí farem, traurem l'asfaltat i posarem tot verd i tot...
No és sobirana Europa.
Clar que no, m'entens? I ens passa això. No haig pogut explicar, no?
En matèria migratòria, 3 de cada 10 catalans aposten per una resposta coordinada a escala europea. Això vol dir la mateixa proporció de ciutadans que defensen més control de fronteres. En relació a la crisi climàtica, les opinions estan dividides sobre l'objectiu de neutralitat climàtica per al 2050. Un 32% vol mantenir-lo, un 31% avançar-lo i un 26% flexibilitzar-lo per prioritzar l'economia. L'enquesta s'ha fet entre 1.000 ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya. És una enquesta petita, com podeu comprovar, de 18 anys o més, entre el 23 de març i el 13 d'abril. En matèria migratòria, s'hauria de repartir per igual això?
Jo penso que tal com estava formulada la pregunta, que deia que en matèria migratòria s'ha de controlar les fronteres. Això és l'únic problema de la migració? Controlar les fronteres? Voleu dir que no n'hi ha de fronteres a Europa? Hi ha una inversió molt important amb impedir que la gent pugui arribar a Europa, quan, de fet, el que hauria de buscar la immigració és veure quanta gent necessitem per poder funcionar com a país. O sigui, la indústria, la ramaderia, l'agricultura, quanta gent pot absorbir per afavorir el mercat. Aquest hauria de ser l'enfoc, però no es fa. Si es fes això, voldria dir que al moment d'arribar als migrants, el problema no seria la frontera, sinó a on vas a treballar i quina casa tindràs i quina escola. Si tinguéssim això organitzat...
A escala europea, eh?
A escala europea. A escala europea es pot establir una normativa que digui, per exemple, els pagesos de Lleida, quan necessiten gent que els vingui a recollir la fruita, ara ja ho fan. Tenen un lloc on dormiran. Hòstia, és un gran canvi, perquè abans dormien als marges dels camps.
O sigui, jo, i a part, tu saps que havia estat en empresa privada i recordo que fa molts anys que hi faltava mà d'obra i varen fer venir uns ucraïnesos, mecànics, i aquí els hi teníem preparat ja un pis per allotjament, que se'ls va posar tot, i és que no entenc perquè tot això s'ha perdut, s'ha deixat perdre, perquè la mentalitat d'anys enrere ja hi era, o hi era quan venien els andalusos aquí, que doncs trobaven uns pisos, de, doncs els pisos del Mors, que, com es diguin, o els pisos del Portal, les cases de la Verge d'Altura. Per què hem perdut tot això? I això ho hem perdut els últims 30 anys. I els empresaris, jo recordo que bueno, jo tinc un cas i puc explicar de 5 ucraïnesos que encara estan aquí, uns treballen de mecànica a la Torres Paper, uns altres... Ostres, i per aquesta gent, jo em van fer venir les famílies, ja tenen, ara són catalans, per dir una cosa, però tot ja es feia regulat. Per què han deixat de fer tot això? És el que no entenc.
Amb el tema aquest de la immigració, em sembla que coincideixo bastant amb els dos companys, eh? El problema no està en si la necessitem o no, que la necessitem. Això que està claríssim per part de tothom. El problema rau en com arriben aquestes persones que necessita el país. I aquesta discussió no l'hem tingut mai. I després, a sobre, tenim uns partits d'extrema dreta que converteixen el problema de la immigració en un problema de seguretat i per tant, en un problema polític que el que hauria de ser, com dic, és com fem arribar aquesta gent en condicions i que no hagin d'arribar amb pateres i es generin, diguéssim, els problemes que als llocs on arriben, com a les Canàries o altres llocs, que generen, no?
Bueno, és que abans tractaves el tema de la llengua, una mica de passada, jo penso que també seria important que la gent que ha d'emigrar, els llatins inclosos, però marroquins i indis i dels que més hi ha per aquí, que sàpiguen que a part de tramitar uns papers, que els hi pot costar, poden demanar un visat d'estudis o de turisme o el que sigui, que han de fer un tràmit que és aprendre un idioma que no és l'espanyol, que és el català. L'espanyol també, de passada. Però en el cas que hagin de venir a Catalunya, que al costat del visat o al costat del permís de residència o de treball, que tinguin també una formació mínima. Com a mínim això representarà que quan arriben aquí tenen una...
Però jo crec que això s'hi ha d'implicar l'empresari, eh?
Això?
S'hi ha d'implicar l'empresari.
Sí, evidentment, però tu no pots...
L'empresari, perquè com arriba aquí, ell ha de tenir feina i dintre el seu contracte, dintre la formació que ha de fer per aquella empresa, hi ha d'haver-hi també una part de català.
Sí, però després...
Per què?
Però jo dic abans de sortir del seu
país. Abans de sortir és complicat, això.
No, perquè s'ha fet. S'ha fet, es munten instituts...
Ojalà es pogués fer així, eh?
Jo si em poso amb el cap de segons quins immigrants, deies Carles de venir a Catalunya, és que apareix, diguéssim, és l'Estat. És a dir, pot ser que vingui a Catalunya i en un altre moment hagi d'anar a Andalusia o a Madrid o a Extremadura. Per tant, jo crec que hem de ser nosaltres, que en el moment de l'acollida i amb implicació de tots, eh, de l'empresa en primer lloc, doncs es tingui en compte l'idioma, la llengua, per potenciar-la i fer que aquesta integració sigui plena. No?
Si tu anessis a Holanda, per exemple, aprendries neerlandès si amb l'anglès et funciona?
I alemany. I alemany.
També?
Evidentment. Sí. I si no, no em deixarien quedar. Això ho tens clar?
No sé.
Ah, jo t'ho dic. A Alemanya et donen un permís de treball i et fan un examen...
A Alemanya sí. Pregunto a Holanda, eh? Perquè és que ara et sentia curiositat. A Holanda...
Exacte, jo no he emigrat tant, ni a Alemanya, ni a Holanda, ni enlloc. Però jo sé que, per exemple, un model amb això, que és Suïssa, que es diu que hi ha una democràcia lingüística exemplar, que no hi és enlloc més, que tenen 4 idiomes amb un mateix nivell de respecte, un d'ells és el romanx, que només té 50.000 parlants. I d'aquests 50.000 parlants hi ha 4 variants diferents. I totes 4 es mantenen per igual. Tenen emissores, tenen publicacions, els ajuntaments estan obligats, bueno, estan obligats, ho fan per iniciativa pròpia. Aquí, en canvi, això ens porta problemes. Per què? Per què la gent té la idea de que a Suïssa hi ha 4 idiomes i en canvi a Espanya hablen castellano i s'acabó? Això ho ha volgut provocar l'estat espanyol.
Sí, sí.
Però la gent que ho sabem de Suïssa, que hi ha 4 idiomes, per què no poden saber-ho d'Espanya, que n'hi ha 4 també? Perquè són 4 com a mínim.
Bueno, l'estat espanyol, jo diria una part, diguéssim, de les persones i dels partits polítics espanyols, no? Que ser anticatalà ha sabut que dona rèdit polític. I en lloc de valorar el tenir coneixement de diverses llengües com un fet positiu, es criminalitza i s'utilitza políticament. O sigui, jo dic molts dels mals que patim és això, la instrumentalització política, bé sigui de la immigració, de la llengua o d'altres situacions, i això, si alguns ho volguessin utilitzar però la gent no ho comprés, que és el que jo trobo que hauria de passar, no hi hauria problema. El problema, a part de que uns ho utilitzen perquè hi ha gent que ho compra. I aquí és el problema, que la veritat no sé...
Escolteu una cosa, durant l'època del procés n'hi havia molts que confiaven que Europa donaria un cop de mà a Catalunya. Creieu que el gran desinterès per part dels catalans vers Europa potser abans ja hi era, però aquí va haver una gran decepció? És a dir, hi va haver un gran trencament, sobretot del sector més independentista, en Europa o no?
Hi va haver un canvi, evidentment. No només el sector independentista, a l'opinió pública en general, teníem la idea de que Europa encara era l'Europa que ens havia obert les portes a l'entrada de la Unió Europea, al mercat comú, etc. Quan en realitat Europa és un cambalatge d'interessos estatals entre els quals l'estat espanyol va pesar molt. Va passar tant que van ser capaços de, bueno, tot el que van fer amb el procés, que ja ho recordem, ara no serà el moment de dir-ho, però llavors això, els catalans, ens ha canviat aquesta percepció d'Europa, i és que és real. Europa no és una democràcia de regions o de nacionalitats, és un intercanvi, un cambalatge entre estats.
Sí, sí, totalment. Tots aspiràvem, els que som catalans, aspiràvem molt més d'Europa, i tant que sí. I ja no vull pas dir amb el tema de la independència, si ja ho entenc, però amb el tema del català, quan fa que emergem la perdiu aquesta? Entens? Que, sí, sí, ja.
Xavier, tu què opines?
Jo opino que alguns van vendre la moto de que Europa donaria suport al tema de la independència i va haver gent que va comprar aquesta moto. Però la realitat va demostrar que aquesta moto doncs no pitava.
Feia molt soroll i remés, no?
Sí, 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 sí.
Escolteu,
De totes maneres, penso que Europa al final s'acabarà imposant i es podrà parlar en català.
Ja que parlem de política, ens ha deixat...
Com el Parlament de Madrid, també es pot parlar català, es pot.
Qui el parla ara, el català, a Madrid?
Els de Junts.
I prou.
I a vegades en Rufián, a vegades, no sempre. Però els comuns, no sé si alguna vegada ho han fet, i per descomptat, si n'hi hagués cap de Vox,
home, no parlem
mai
no,
català.
Evidentment
alguna
que no.
Vegada, ni a...
Alguna vegada ho han fet,
eh?
Sí. Alguna vegada ho han fet.
Alguna vegada. Comuns. Els de Vox? Sí, sí, sí. Els de Vox?
No,
els comuns. Ah, alguna vegada. Per alguna vegada.
Deia que ja que parlem de política, hem de lamentar la mort de Carlos Garaycoetxea. Ha mort als 87 anys, va ser el primer lehendakari de la democràcia i el primer president basc després de la promulgació de l'Estatut de Guernica. Una de les coses que segurament recordarem de Garaycoetxea i de tots els que han vingut al darrere, no només del Partit Nacionalista Basc, sinó també d'altres formacions polítiques que treballaven i que estaven en el Congrés en aquestes èpoques i amb responsabilitats polítiques en aquestes èpoques, estem parlant dels anys 80 i 90, tots recordarem aquella manera de fer política, aquell savoir-faire, aquella oratòria, i aquella capacitat de traslladar els missatges amb educació, cosa que ara s'ha perdut. Esteu d'acord que s'ha perdut completament l'educació i aquest tarannà tan propi dels polítics amb els quals segurament les noves generacions es volien emmirallar, si és que es volien dedicar a això?
Estic totalment d'acord. S'ha perdut tot. Jo hi vaig estar per curiositat mirant a veure què passava un debat que hi havia de les eleccions andaluses i vaig haver de tancar el cap de 5 minuts. És que no es pot aguantar. I tots ara, quan recordem doncs, Carlos Garriga-Chea, podem recordar en Rocco Junyent, podem recordar en Peces Barba,
Languita.
Podem fer una Languita, podem recordar en Jordi Pujol, en Mas, és que el que hi ha ara, és que si tot, un s'acusat que tots són mentides i al final dius, van, i algú diu una veritat aquí, perquè és que no s'ha perdut tota la decència.
Sí, de fet parlamentari vol dir parlar, i aquesta gent no parlen, s'insulten, menteixen, són coses diferents de parlar. Quan nosaltres parlem, ens escoltem, ens respectem, a mi m'interessa el que diuen els altres, o sigui, jo vinc aquí i m'enriqueixo amb el que no penso igual. I el Parlament hauria de ser una mica això, un debat en el que la gent s'enriqueix escoltant els altres, sobretot si no pensen igual que ell. I en canvi el Parlament és una batalla de... Bueno, vull dir, que jo crec que hi hauria d'haver-hi una comissió que censurés. Em sap greu dir-ho, eh? Perquè s'ho mereixen. O sigui, jo no sóc partidari de la censura de premsa ni de res, però al Parlament hi hauria d'haver una censura perquè cada 15 dies o cada setmana fes un informe i diguéssim, aquest li traiem 3 punts perquè tal dia va insultar amb l'altre i quan arribi a 9 el fotem al carrer. Bueno, poder serviria, no?
Ara parlarem d'això. Com ho veus? S'ha perdut el decoro?
Sí, que s'ha perdut, sí. El que passa és que quan vols pensar en les possibles causes i, per tant, remeis, també, aquí no ho tinc tan clar, no? Perquè jo em penso que s'ha anat produint com una mena de selecció en què els més...
Cridaners,
els que foten més tasques, els que busquen una frase rodona per acabar, els que fan un tuit amb 4 paraules que donen la solució a problemes molt complexes. És a dir, hem arribat aquí perquè jo trobo que una de les causes, i ara direm els mitjans de comunicació, ostres, aquest tipus de personatges són els que més promocionen. És a dir, amb una tertúlia, sigui aquesta, o de cadenes de televisió a nivell estatal o autonòmic, no? Fots 4 personatges cridaners allà i tal, i genera una audiència i un interès tal molt gran, poses 4, ara ho portaré a l'altre extrem, 4 acadèmics molt coneixedors de la temàtica de la que es parla, que raonen, donen propostes molt sensates i tal, i allò, al quart d'hora, moltíssima gent ha desconnectat. I llavors aquí hi ha una prima cap a aquest tipus de personatges i la gent és el que al final compra, com el menjar aquest ràpid, una pizza, doncs mira.
Santiago Abascal, líder de Vox, va utilitzar la paraula rata per referir-se al ministre de l'Interior el cap de setmana passat, se referia a Fernando Grande Marlaska, i va qualificar de merda el president Pedro Sánchez durant un míting a Cádiz. I a més va abraonar les masses que l'escoltaven perquè li diguessin fill de puta. Tot està permès en la política? És a dir, tu parlaves d'aquesta mena com de censurador, molt entre cometes, no? que els posés una mica a rega. Però és molt bèstia arribar aquí.
La censura l'hem de fer nosaltres quan donem una opinió diferent. Jo penso que hi hagi debats.
Clar, però per exemple, si els nostres fills i filles veuen això,
sí, que ho veuen.
Quina imatge s'emporten de la política? Podran anar a classe i fer exactament el mateix amb una assemblea d'alumnes, no?
Tot el dia s'està transmetent això, eh? Perquè això es viralitza. Com diem ara, es viralitza i a través dels tuits o a través de les diferents xarxes es repeteix més el que crida que no pas el que dona arguments. Quina solució tenim? Revertir-ho donant cabuda i donant espai a debats que tinguin un contingut. O sigui, jo ja sé que hi ha molt d'interès per l'esport. Si tu et poses la ràdio, tot el dia estan parlant d'esport. Tot el dia. La majoria d'emissores, com ho podem resoldre això? Parlant d'altres coses, fent un debat sobre temes literaris o sobre temes científics. No hi és això, però hi hauria de ser-hi. I a poc, a base d'anar cultivant l'interès que té això, perquè en té, per moltíssima gent, si no té més creixement és perquè no n'hi ha de programes. Això és un problema de les emissores, que ells pensen que el que té audiència és el que crida i l'esport.
Clar, però jo estic d'acord amb el que diuen Xavier, eh? Fixa't que els programes de televisió de literatura, per exemple, quines cadenes, a nivell generalista, eh? Quines cadenes te'n fan? T'ho fa la 2? T'ho fa la 2 i t'ho fa perquè el ser una pública ha d'apostar per aquells continguts més minoritaris, diguem.
I TV3 també té algun canal de literatura, de divulgació científica.
Però quina audiència té?
Bueno, per què no el posen en unes hores més... Ho posen en unes hores que són el canal de segona categoria i, a més, a partir de no sé quina hora del vespre o de la nit. Bueno, és qüestió d'anar revertint això i d'anar buscant que tingui cabuda en els espais de, com ne diuen, aquests del dissabte al vespre?
El prime time.
El prime time, que hi posin debats de literatura. Costa, ja ho sé. En comptes de portar, que n'hi posin. Farem la prova. Fem la prova de literatura, de ciència, de filosofia.
Funcionaria o no? A l'hora de prime time, això que proposa en Carles. Carles seria un bon cap de programes de la 2, eh?
Jo agafant... No, jo agafant el tema que has agafat tu d'en Carles Garrigatxer, jo crec que l'Estat hi ha de posar-hi no sé com, però sigui penalitzant el partit aquell, no pagant-li el que li toca la quota de partit, el que sigui, perquè o hi posen remei, o això per tothom passarà a la política.
Clar, perquè aquí entrem una mica amb el tema de... Però, clar, quan parlem de censura és delicat, eh? És a dir, tu censures el contingut del missatge o les formes?
Sí, serien les formes, no?
El contingut és perillós, això.
És que jo crec que la censura hauria de venir per part del públic, és a dir, no votant aquests polítics i aquesta forma de...
Però si cada vegada la gent va menys a votar perquè no estan tips. És que no sé on arribem. És que...
Bueno, però no, jo no dic que... O sigui, hauríem de votar cada vegada més o a persones o a organitzacions que no utilitzin aquesta manera ni d'expressar-se.
Xavi, em sembla que diguem que hem de fer classes de català, hauríem de fer classes de política a tots aquests que van a Madrid i a Barcelona o el que sigui de polítics i fer-los classes del que és el decor o el que és l'educació.
No, jo crec que ho saben, perquè jo em penso que aquests a casa seva, amb la seva gent, amb els fills, amb la parella i tal, no utilitzen aquestes formes. Ho utilitzen, primer, perquè surten al mitjà, és a dir, si ha dit una animalada a no sé qui, fill de puta o...
Però tu te l'imagines, l'Abascal, per exemple, en un bar, deu parlar amb aquests termes, no? O no?
Si està políticament, jo crec que sí, però si està amb els amics, en un entorn que ell viu, dubto que utilitzi aquests termes, ho dubto moltíssim.
Jo m'imagino en Trump, que és el model per tots ells, que la seva vida privada és exactament tan dement i tan desequilibrat com ho és en la seva vida pública.
Però casos clínics és una altra cosa.
D'acord.
Les persones que no cauen en aquest...
Per mi, aquests polítics que destaquen, tots tenen un component psicològic que es podria detectar desequilibris de diferents tipus.
Això...
Sí, l'Abascal, el mateix. És que hi ha el mateix fet que les persones vulguin figurar tant. Per tenir aquest reconeixement, això ja indica un dèficit, una inseguretat. Des del meu punt de vista, eh? Jo vaig estudiar molt poca psicologia, però jo sé que la gent que volen destacar tenen una inseguretat.
Clar, però aquests també, per exemple, la Goricoche també destacava, o els que hem dit abans, no? Julián Guita.
Aquests són els...
Jo és que dic Julián Guita perquè, és a dir, m'agradava sentir-lo per la riquesa del llenguatge, no? Tenia un llenguatge així com molt...
Florit.
Com molt florit, no?
Sí. Però aquests són excepcions, eh?
Sí.
Ja tampoc... Perdona, jo ara m'he quedat...
Sí, no, estàvem comentant el tema aquest de la...
Del desequilibri mental dels polítics.
Del desequilibri mental d'alguns polítics.
Aviam, jo penso que la immensa majoria de polítics, inclús de tots els colors, tenen una voluntat de servei. És a dir, jo penso que la immensa majoria, sigui a l'Ajuntament, a l'Associació de Veïns o no sé quina entitat, en principi és una voluntat de dir, bueno, veig aquest problema i intento donar solució. I jo penso que això...
a la majoria els hi pressuposo. Després sí que hi ha una part d'aquesta gent que busca guanyar-se la vida. Per tant, aquí entrem ja en una altra, categoria,
sí. Però,
i en una altra temàtica.
Però jo el que... perquè jo, bueno, jo era un gran admirador d'en Carles Garocatxé i d'alguns altres que m'han dit així, i dius, com pot ser que aquell temps es pogués arribar a un pacte pel concert econòmic, hasta l'Aznar, el pacte del Majestic, es feien pactes. Per què ara tot és soroll i guerra? I inclús tot el que es parla, dius, això qui ho votarà? És que no ho sé, perquè poder aquests que això que és de dretes, doncs també dirà, el PP dirà que no. És que ara estem així, eh? Una cosa que el PP hauria de votar, també vota que no. És que sembla que només tinguin ganes de tocar-nos els nassos per no dir cap més paraula.
Per parlar del Carles Garaycochea, una cosa que sempre m'ha agradat molt del PNV és l'únic partit a Espanya i jo crec que a nivell europeu no en conec tampoc cap. O sigui, allà el PNV té molt ben dividit el que és la figura que presenten com a candidat al Parlament i possible president d'Euskadi, de la del partit, la figura, el president del partit. O sigui, allà hi ha aquestes dues figures, es reparteixen el paper dins del partit, cosa que la resta, el secretari general del partit és el candidat a president i, per tant, hi ha una concentració de poder que en el cas del PNV...
Hi ha una altra cosa en el cas d'Euskadi.
Espera una... Per què ho dic? Dic que aquesta divisió i qui marca realment les prioritats i les coses importants és el partit. I, no tant, i això, per mi, la divisió de poders d'alguna manera ho enriqueix i evita aquesta concentració tan gran que moltes vegades porta més fàcilment, o a la corrupció, a posar els amics... I
estem fora de temps ja, acabes tu.
Bueno, jo volia dir que en el cas d'Euskadi, Euskal Herria, és una diferència enorme amb Catalunya, que és que allà disposen d'uns recursos. Per quina raó? Bueno, perquè durant la guerra es van apuntar al costat dels guanyadors. I això els hi han pagat sempre. El franquisme i el sistema polític espanyol els hi ha reconegut. En canvi, els catalans són els derrotats. I això encara ho estem pagant.
Senyors, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Lluís Guillaume, Xavier García, Carles Santaolària, gràcies per aquesta tertúlia tan rica i plena, mai més ben dit. Ho deixem aquí. Nosaltres hi tornem demà amb més convidats i amb més actualitat. Gràcies per seguir-nos des d'aquí.